o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Alberto. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. Bé, l'Alberto està acabant donant pas i parlant de la meteo que ens espera de cara a aquests dies. Doncs de cara a aquests... avui ja veieu que tenim un dilluns força ennuvolat. I aquesta tarda, doncs, atenció, perquè és... comencen les pluges, sobretot Pirineu, Prepirineu. Seran unes pluges bastant generalitzades, que pot ploure pràcticament a qualsevol comarca. El litoral quedarà molt al marge de tot això, però hi ha una alerta activada per intensitat de pluja al que és el Pirineu i Prepirineu central. Això és el que ens esperem de cara avui. De cara al dimarts, la fotografia és 3:15 del mateix. Un dimarts tranquil pel matí, alguna pluja, plugim cap a Ponent, tota la franja de Ponent, des de la Vall d'Aran fins a Terres de l'Ebre, tota aquesta part més oest, més occidental de Catalunya, i per la tarda de demà dimarts, pluja que poden ser localment intenses, i de fet hi ha avisos activats pel Servei Català de Meteorologia al Pirineu Oriental Català. Hi podrà ploure, insisteixo, qualsevol comarca, fins i tot neu. Vall d'Aran s'espera neu demà dimarts per la tarda. El litoral quedarà més al marge de tot això. Després entrarem més en què, però és veritat que tothom mira cap al cel, no només en una qüestió de vacances, sinó una qüestió de processons i d'actes de fe que tindran lloc tots aquests dies de Setmana Santa, i el temps ja sabeu que és bastant essencial davant d'això. Ens ja vam anar avui amb una notícia, i és que l'escriptor Mario Vargas Llosa ha mort a Lima als 89 anys. Premi Nobel, a banda dels premis rebuts en la seva carrera, entre ells, com explicava, el més gran del món de la literatura, el Premi Nobel, l'èxit d'un escriptor, bàsicament, són els seus lectors, i Vargas Llosa ha estat llegit i gaudit per milions de persones. Obres mestres com Conversación en la Catedral, o La ciudad y los perros, o La fiesta del chivo, entre d'altres, són ja obres immortals. Es llegiran sempre per la gran quantitat de les obres, gran qualitat de les obres, i per això són obres mestres. I volem explicar per què obrim amb Vargas Llosa, perquè bàsicament estem parlant d'una notícia universal, més que local, que ens tocaria a nosaltres aquí a COPE Catalunya, no? Però obrim per això per un motiu clar, i és la especial relació, diria jo, que tenia Vargas Llosa i Barcelona. Clau en el seu creixement personal com a escriptor. Vargas Llosa va viure a Barcelona 5 anys, entre finals de la dècada dels 60 i principis dels 70 del segle passat, del segle XX, concretament al barri de Sarrià, a poca distància, a més, d'un altre gran i també premi Nobel, García Márquez. Eren pràcticament veïns, en tot cas. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
Bé, de fet, no es pot entendre Vargas Llosa sense Barcelona. Com comença i quan comença la seva relació?
Doncs mira, la primera vegada que Vargas Llosa veu Barcelona és l'any 1959 i arriba al port de Barcelona en vaixell, a camí aleshores direcció a Madrid, on tenia una beca per la Complutense. Passa 48 hores a una pensió del barri gòtic i s'empapa de les Rambles i de l'homenatge a Catalunya de George Orwell. El 1958 també Vargas Llosa guanya amb el relat Los Jefes, que sol va mereixer per ser l'atenció de 5 crítiques, el premi Leopoldo Alas, que es feia a Barcelona de l'editorial Mèdica Roques, i estableix amistat amb el poeta i periodista cultural Enrique Badosa, que és clau també amb la biografia personal de Vargas Llosa. Aleshores, Llosa passa per Madrid a la Complutense, on marxa, se'n va cap a París i Londres, i aquí hi ha una persona clau quan està a Londres amb una universitat britànica, que és la superagent lleidatana Carmen Balcells, que convenç a Vargas Llosa perquè vagi a viure a Barcelona. Amb el retrat del llibre de Carme Riera de sobre Carme Balcells, la traficant amb de paraules, Vargas Llosa Llosa parlava d'aquell moment clau on Balcells convenç a Vargas Llosa d'anar a viure a Barcelona.
Renuncias y te vas a vivir a Barcelona. Digo, pero Carmen. Bueno, cuando a Carmen se le metía algo en la cabeza, había que darle gusto o matarla, porque no había alternativa, es decir. Y entonces insistió de tal manera que yo renuncié a la universidad y me fui a Barcelona. No me arrepiento para nada de haberlo hecho, porque esos 5 años que viví en Barcelona fueron maravillosos.
Arriba a Barcelona el 1969, marxa el 1974, el boom d'escriptors llatinoamericans. Vargas Llosa parla amb aquests termes del que era la Barcelona d'aleshores.
Era muy interesante la realidad de Barcelona en esos años. Barcelona era un mundo donde iban los españoles para sentirse europeos. Se sentían más europeos en Barcelona que en Madrid, por ejemplo. Y esto no es una exageración. Yo creo que el clima de Barcelona, el clima era un clima que atraía muchísimo a la gente, porque se tenía la impresión, pero que allí la censura no funcionaba tan eficazmente como en el resto de España, que Barcelona, con su vocación democrática en ese tiempo, una vocación democrática para España, para el conjunto de España.
I mira, José Miguel, per conèixer millor la història de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, en Barcelona, saludem a Sergi Doria, que és periodista cultural del diari ABC i doctor en Ciències de la Informació i que està aquí a Herrera, en COPE Catalunya. Sergi Doria, bon migdia.
Hola, bon migdia, com estem?
Bé, 5 anys va viure Mario Vargas Llosa a Barcelona, va coincidir amb el boom d'escriptors latinoamericans. És impossible no associar aquesta figura també amb Carme Balcells, que va ser una mica l'autora ideòloga, en aquest cas com a representant de tots aquests escriptors. Però què va significar, en aquest cas, la unió de Barcelona amb García Márquez, Mario Vargas Llosa i els altres que van viure aquí a la capital catalana, Sergi?
Jo crec que va haver un abans i un després, perquè aquesta generació va arribar a Barcelona pels vols entre l'any 69 i l'any 70, i es van establir aquí una bona part de la dècada dels 70, i aleshores van fer la seva vida aquí. Aquí Vargas Llosa va tenir la seva filla Morgana, i, bueno, i, ja sabe, i com se sap, a Sarrià, als carrers Caponata i Ocio, no? Que en aquell, pues, vivien molt a prop, tant García Márquez com Vargas Llosa, però a més va haver un ex editorial que va ser Barral, Seix Barral, i després la gran propulsora de tota aquesta, perquè aquesta generació latinoamericana s'establís a Barcelona en condicions, va ser la gent literària de Superagente Balcells, no?
Sí. Sergi, hem de tenir en compte l'època que tu molt bé acabes d'explicar. Vargas Llosa va dir d'aquella època, que eren ja els finals del franquisme, Barcelona era la ciutat on els espanyols venien a prestar Europa.
Sí, efectivament, Barcelona s'havia convertit en una de les ciutats literàries, bueno, la capital del llibre hispanoamericà, i a més era una ciutat que tenia, estava a prop de França, que tenia molts contactes amb l'exili republicà que havia a la zona de Toulouse, a la França del Sud, no? I aleshores, clar, havia molt moviment d'idees que, eren, òbviament, arribaven fins i tot molta gent de Madrid, venien a Barcelona perquè ja veien que havia, respirava un aire diferent. Fins i tot havia l'escola de Barcelona des del punt de vista cinematogràfic, el món de l'arquitectura. Havia una sèrie de tendències culturals que eren molt interessants per la gent de Madrid, que en aquell moment tenia encara, sentia molt a prop, diguem, les institucions del règim, perquè, clar, Madrid era una ciutat més funcionarial, on estaven els ministeris, i, clar, el pes del règim era més potent allà en aquell moment que a Barcelona.
Són molt els llibres de Mario Vargas Llosa que són obres mestres, a banda dels seus reconeixements literaris de premis, no?, que ha obtingut com el Premi Nobel, però aquella frase mítica, no?, cuando se jodió Perú, però, clar, pues, sí. Passaríem de conversació en la catedral, la ciutat i los perros, la fiesta del chivo, tia Júlia i escrividor. He fet una petita guia, potser dels més coneguts, no? Però quines serien, sí, les recomanacions, bueno, a la nostra audiència de Sergi Doria per entrar dins del món de Vargas Llosa o tornar a llegir-lo, clar.
Jo crec que l'has encertat bastant, perquè ara estava parlant amb un company de la redacció, estàvem esbrinant una miqueta quines obres més interessants de Vargas Llosa des del punt de vista literari, i els dos conveníem que possiblement Conversación en la Catedral és la seva gran obra, no? Zabalita, cuando se jodió el Perú, no? I després el... també La ciutat i els perros, òbviament, que és el seu primer premi també important, que és la Biblioteca Breve, i després tenim La festa del Chivo, del dictador. Aquesta també és molt important. Sí. No? I després ha tingut obres que van tenir molt ressò popular, com va ser La tia Júlia de l'escrividor, o La pantalla d'una de les visitadores, també, no? I aleshores, des del punt de vista més assagístic, a mi m'agrada molt La verdad de las mentiras, que és un autèntic curs de literatura, i tu llegeixes aquest llibre i surts realment recautxutat en els teus coneixements literaris, amb una mirada totalment original, i tantes, perquè no oblidem que Vargas Llosa coneixia molt la literatura catalana, el Tirant-lo Blanc en especial, de Ferran Martorell, i va dedicar-li un llibre també, Letra de Batalla, al Tirant-lo Blanc, vull dir que era una persona d'una magnitud cultural, cosmopolita, internacional, i també que coneixia molt bé el territori on era, a Barcelona en aquest cas, i sabia bé de què parlava quan parlava de Barcelona i de Catalunya.
Amor, per ser a 10 dies de Sant Jordi. Que...
Sí, amor que... molt a prop de... Jo penso que ell, si hagués pogut escollir... Això no s'ha d'escollir mai, perquè sí. És un moment molt dur, però jo penso que deu preferir morir a prop de Sant Jordi que a prop d'una altra efemèride, no?
Sergi Doria, periodista cultural d'ABC i professor universitari de comunicació. Gràcies per estar aquí a COPE Catalunya.
Molt bé, molt agraït a vosaltres i bona Setmana Santa.
Gràcies, bona Setmana Santa. Sergi, ja ho sí. explicava ell, bàsicament parlem d'un geni amb una gran relació amb Barcelona.
Sí, sí, aquests 5 anys de Barcelona van ser claus, amb García Márquez, la figura també que hem recordat de Carme Balcells, la superagent que va reunir a tots aquests que van ser aleshores estrelles, no? Perquè en el moment eren molt joves, no? I que van viure doncs a Barcelona durant 5 anys i que tots reconeixen en aquest cas que va significar doncs un impuls a les seves carreres i a les seves creativitats. Són grans, són obres mestres que tu has dit, que perduren pel temps i que Barcelona en aquest cas és l'últim. Amb la defunció de Vargas Llosa es tanca aquest cercle que es va establir a la Barcelona de principis de la dècada dels 70, on la seva frase que hem escoltat quan feia aquest record de Carme Balcells era on els espanyols viatjaven a Barcelona per sentir-se europeus.
Doncs, Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
Gràcies, José Miguel, bona tarda.
Una abraçada, cuida't.
Bon migdia.
Per cert, de seguida en parlarem, canviarem de tema i anirem a parlar de la incursió de la intel·ligència artificial, ja sabeu que entra absolutament en tots els àmbits. Però hi ha un que ens deixa una mica amb les orelles aixecades. Veurem com funciona, com deixa de funcionar. Em refereixo a l'aplicació de la intel·ligència artificial a la justícia. Per fer qüestions més senzilles, per agilitzar la burocràcia... Això pot ser efectiu o no? Fins i tot per dictar sentències, potser? Pot ser efectiu? Pot no ser efectiu? Fins a quin punt podria entrar o no un factor humà? Doncs de seguida en valorarem d'aquesta incursió de la IA a la justícia, de la seva efectivitat o no, i de com pot ajudar a alleugerir tota aquesta càrrega que hi ha, aquesta saturació. De seguida en parlarem de tot això. Però ja sabeu que... Ho acabem d'explicar, és que estem a dies de Sant Jordi. Així que toca sortir al carrer. Nosaltres, de fet, estarem al carrer. Estarem al carrer com tots al Sant Jordi, perquè el Sant Jordi és per viure-ho al carrer. Trobar aquell llibre que et farà veure, aquella rosa que diu més del que sembla. Sant Jordi és un dia per regalar cultura, sentir-la, viure-la. Un dia per descobrir històries o començar la teva. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi. Llegeix, estima, comparteix. Sant Jordi és teu i de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
ranchera. De ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
El periódico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens hem d'acostumar, però no hem de deixar-nos enlluernar. Això seria una altra cosa. La IA ens pot ajudar a moltes coses. És un gran copilot. Ens pot treure molta feina farragosa de sobre, molts automatismes que ens treuen temps, ajudar-nos a moltes coses, a donar idees, a... jo què sé, moltes coses. Però en funció d'on s'aplica, igual hem d'anar una mica a pams, igual a pams. Clar, i això és normal que desperti i aixequi, faci aixecar les orelles. Em refereixo a l'aplicació de la intel·ligència artificial a la justícia. De fet, la gran pregunta és, pot agilitzar la justícia, la IA? Hi ha una nova eina de IA que redacta sentències senzilles només en 20 minuts. Una sentència que podria tirar-te unes quantes hores, doncs pot fer en minuts. Quin recorregut té tot això? En parlem amb el senyor Jordi Becària, que és advocat, conseller de Gust Advocats i director de la secció de Dret de les Tecnologies de Comunicació i Informació de l'Institut Català d'Advocats de Barcelona. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi. La primera pregunta que et faig és així, tal qual, no? Pot la IA agilitzar la justícia, ajudar?
Bé, sembla que sí, però ho has dit bé. Agilitar, perfecte, ajudar també. Llavors, a partir d'aquí hem de considerar diverses qüestions, no? No només temes ètics, sinó temes, doncs, temes de complexitat que poden ser més difícils. He vist que la prova pilot de la Generalitat ha estat bastant ben resolta, ha tingut bones solucions, però està treballant amb recursos d'apel·lació, és a dir, que sempre pensem que una sentència d'un jutjat, doncs un tema parteix de zero. En canvi, un recurs d'apel·lació no parteix de zero, parteix d'altres molts recursos o altres diversos recursos sobre el mateix tema. Llavors, la recopilació d'informació que fa la sistema IA és molt més senzill, molt més pràctic, molt més fiable, que no si parteix de zero cada sentència, i més en casos complexes, no? Llavors, clar, sembla que el CIA en recursos d'apel·lació repetitius, es parla del tema de clàusula sol, bueno, etcètera, podria ajudar. Sempre es queda a la pregunta final. El magistrat ha de revisar-ho? Clar, si ho ha de revisar, ja tot seguim...
Clar, és la pregunta que t'anava a fer, Jordi. Si això després té una supervisió humana o no?
La IA, un dels paradigmes de la IA és que hi hagi sempre supervisió humana, que la decisió final sigui humana. En termes de seguretat, en qualsevol tema, no? En qualsevol tema. De dues maneres, en una estructura judicial suficient, correcta, aquest tipus de resolucions judicials sobre recursos d'apel·lació o sobre temes ja que estan molt trillats, bueno, ja no dic que és un tema de mirar subdiagonal, però poden donar bon resultat amb una mínima comprovació.
Home, entenem que tot això anirà evolucionant. Parlem d'aquest algoritme del que feia referència al Jordi, és el AI for Justice, que és el que està en marxa, i ja hem de suposar que, com tot, totes les tecnologies, i més en això, és un avançament meteòric, molt ràpid, i segurament s'anirà millorant i perfeccionant. Ara, fins ara, fins a on pot arribar de forma fiable?
Bé, perquè pugui evolucionar de forma fiable, hauria de poder comprovar a través també del sistema intel·ligent com considera, és a dir, quins sistemes o què fa servir per arribar a aquestes conclusions. És a dir, hem de revisar amb intel·ligència artificial també intel·ligència artificial. Això seria una qüestió. I després veure l'evolució de la societat, clar. Uns recursos d'apel·lació avui, amb la informació que tens, bueno, pot funcionar, però clar, passen els anys. S'actualitza el sistema IA per la justícia? Aquesta és una altra pregunta. Si s'actualitza, si es comprova com ho ha fet, i el jutge ja entra en una dimensió diferent. Penso que el jutge haurà de tenir uns coneixements diferents a partir d'ara.
Home, jo donava per fet, en principi, que no ho sé, però que tal com va l'evolució de la IA i la tecnologia, l'actualització es donava per feta.
Està clar, si vam aprendre a escriure un poc...
Jo donava per fet, dic, ostres, però és que si no ho actualitzem malament anirem per començar.
Sí, sí. També prendrem d'això, no?
No, clar. Això depèn d'això. Clar, jo entenc que ara començaran coses molt senzilles, com estaves explicant, no? Coses molt senzilles, de molts automatismes, per explicar-ho d'alguna manera.
Correcte. Sí, sí.
Allò que poden trigar una hora en redactar-ho, però la IA ho farà absolutament en res.
Llavors, a partir d'ara, en el moment en què, d'alguna manera, ens puguem explicar com sap l'algoritme per aplicar aquestes decisions, com ho fa per aplicar-les. Aquest és un altre sistema paral·lel, també intel·ligent, que ens interessa molt, jo crec, per poder arribar a una conclusió molt més fiable en casos ja potser més complexos, no?
Tu, Jordi, com a advocat, et refies, aixeques les orelles davant d'una IA? Perquè, no sé, els humans darrerament, clar, veiem una qüestió d'amenaça allà. Ostres, és que possiblement m'està dictant una sentència una màquina, no deixa de ser una màquina, no? Ara acabo de fer una pregunta molt primitiva, també sóc conscient d'això,
No, és a dir, fixa't, jo ho comprovo amb una cosa que és una tonteria. Tu et copies una cosa d'internet, te la copies. Si no saps de què va, corres el risc d'equivocar-te. Si saps de què va el tema, al copiar-t'ho ja ho entens. Ja ho entens, com que ho entens, bueno, ja et sortirà bé. Això és l'únic el mateix, no? Com que, clar, si et resulta una sentència, qui la genera és una màquina, però qui la dicta i entén, bé, doncs llavors és més fàcil que no s'equivoqui.
Veus futur al sistema?
A poc a poc, a bona lletra i amb les màximes comprovacions de tot tipus, tècniques, professionals i ètiques, jo crec que sí, jo li veig futur. Està aquí, s'ha quedat,
No, ja ho sé, que aquestes coses, i a vegades quan entren, ostres, si no funciona és qüestió d'ajustar o rectificar en tot cas, però si el futur, jo penso que la IA, si tot va com va, pot ajudar i molt. Doncs, senyor Jordi Becaria, doncs, escolta'm, gràcies, of Counsel de Gust Advocats i exdirector de secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Escolta'm, gràcies per haver-nos donat aquesta visió i haver respost a les nostres preguntes. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Va, que de seguida en parlarem d'altres coses. Per exemple, parlarem de curiositats amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, amb una expressió. No sé si coneixeu aquella expressió de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Doncs això té un origen, i precisament no és abans d'ahir. Però abans anem al Centre Mèdic Estètic Estarvene, allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, pues ya con el tema de las torrijas, los pechiños, los buñuelos,
buf,
¿no?
Buf, la gastronomía de Semana Santa es tan,
madre
tan
mía,
rica,
madre,
tan estupenda.
Pero también están los garbanzos con espinaca, ¿eh?
Sí, señor.
Que se come mucho también, en época de cuaresma.
También, ¿eh? También.
Y es más sano que los buñuelos de viento o los buñuelos de crema.
Pero es que las tentaciones, uno sí, ¿no?
Son fuertes, uno sí.
Ah, vale.
Uno de cualquier cosa no es malo. Lo malo es cuando hay mucho de una sola cosa,
vale.
Y sobre todo cuando es de muchas cosas, ¿no?
Oye, si yo te pregunto vacaciones o salud, ¿tú qué me dices?
Pues mira, una buena pregunta y una disyuntiva también muy difícil, ¿no?, de poder contestar. He querido reflexionar un poquito esto justo en la época de Semana Santa. Estamos inmersos en propia época de Semana Santa y de vacaciones, pero bueno, de aquí a poco nos van a venir las vacaciones de verano. Y bueno, también me venía un poco por comentar una situación que he tenido con un paciente. Nos vino, me parece que fue la semana pasada o la anterior, no lo recuerdo bien, una persona pues con un problema de obesidad severa importante, con un problema de salud importante, ¿no? Y bueno, venía a informarse con nosotros, le dimos un presupuesto como hacemos siempre, y evidentemente ese presupuesto tenía una cuantía, ¿no? Y esta persona decía, bueno, quizás lo voy a dejar porque me voy a ir al camping, me voy con mi familia, me voy con mis nietos, me voy desde junio hasta septiembre, tengo de gastos de parking de camping, se me van casi 5.000 euros, entonces bueno, de momento lo dejo y luego ya veré, ¿no? Era un poco, bueno, pospongo lo que puede ser la decisión de mi toma de salud, ¿no?, frente a irme de vacaciones. Y yo te decía que era muy difícil esta disyuntiva, ¿no?, porque evidentemente son dos cosas importantes, la salud es muy importante, el coger vacaciones y disfrutar con nuestra familia también es algo importante, pero yo creo que si le tenemos que dar un poco de prioridad a algo, es ante todo la salud, por un poco de sentido común, y es, si conservo la salud me podré ir de vacaciones muchos años, si no conservo la salud las vacaciones me van a durar menos, ¿no? Es decir, que creo que cuando una persona tiene un problema de salud de la índole que fuere, en el caso nuestro es cuando hay un problema de sobrepeso, cuando hay un problema de obesidad, donde la pérdida de peso va a mejorar los niveles de salud del paciente desde el día uno que empieza con nosotros, yo creo que ahí no se debería demorar, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que tomar la decisión lo antes posible, se tiene que tomar una decisión que se prioriza sobre cualquier otra cosa, precisamente por eso, ¿no? Porque además, algo también que todos los pacientes que yo trato de obesidad me dicen, mire, ¿sabes qué pasa? Que no solamente me encuentro mucho mejor de salud, me muevo mejor, tengo mucha más energía, no me canso. El otro día una señora me decía, dice, juego a pádel, dice, corro ahora mismo como no he corrido ni tan siquiera cuando era joven, ¿no? Es decir, me siento muchísimo más ágil. Pero aparte de todo esto, ¿vale? Está ese me siento mejor, es esa autoestima que no tenemos que menospreciar, que es tan importante como puede ser nuestra salud y que, bueno, pues priorizando y ocupándonos de ella en el momento, en el tiempo justo que hay que hacerlo, pues las vacaciones ya vendrán, ¿de acuerdo? Y disfrutaré muchísimo mejor las vacaciones. Es esta reflexión que me permito hacer, y a todas las personas que están de vacaciones ahora en Semana Santa es que lo pasen muy bien, que disfruten de todo, como hemos dicho anteriormente, pudiendo comer los buñuelos, la torrija, el pestiño, pero no todo el mismo día y en el mismo momento, sino seguir siempre una regla que yo le doy a todos mis pacientes, que es pecado penitencia, pero en el mismo día. Es decir, si hago un pecado un día, tengo que hacer la penitencia en el mismo día. Si lo voy posponiendo, entonces voy teniendo problemas porque acumulo más pecado, que luego es más difícil que con la penitencia se puedan solucionar.
Pues, de acuerdo, precisamente por eso, o sea, ya sabéis, es un buen consejo este, básicamente. Y además, ya sabéis que toda la información está en la web de Estarvene, estarvene.es, esa es la web. Y si queréis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, si tenéis algún problema, alguna cuestión de estas que queráis consultar con ella, pues podéis concertar esa primera visita informativa gratuita. Primero en la web encontraréis todas las formas de contacto, insisto, en la web, estarvene.es, pero también lo podéis hacer a través del WhatsApp al 654, a ver si lo digo bien, 654 sí. 300 525.
Correcto.
654 300 525 a través de ese número de WhatsApp. También podéis escribir un mensaje y concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Doctora, un abrazo muy grande.
Un abrazo y buena Semana Santa.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós, adiós.
¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. Moeve.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pero bueno, y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar.
Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres enorme, cada cop més gran, de llibres sobre curiositats i tots interessantíssims i encantadors, i sobretot hi ha dos recents, un 101 expressions de tota la vida, del que parlem i recull aquelles expressions, és que el títol ja és molt gràfic, 101 expressions de tota la vida, bàsicament és això, i el que acaba de sortir ja molt enfocat de cara als més petits, en edició tant en català com en castellà, ideal per aquest Sant Jordi, és el nou llibre dels perquè és dedicat als més petits, que ja parlàvem la setmana passada, ¿no? El nuevo libro de los porques. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
¿Preparado para dejarte la muñeca en San Jordi o qué?
Sí, ojalá me la tenga que luego que vendar de tantos libros que he firmado.
Ojalá sea así, ¿eh? Sí. ¿Qué tal este libro de los porques?
Pues muy bien, está funcionando muy bien, tiene muy, muy, muy buena acogida, muchísimas personas.
Es que es muy bonito, sé que te lo he dicho y puede sonar a peloteo, pero es que realmente es así, es un libro muy chulo, muy
bonito.
Un
libro que estoy muy, muy satisfecho, porque además es trabajo kilómetro cero, por decirlo de alguna manera.
El libro kilómetro cero, ¿sí?
Sí, porque todo el trabajo lo he realizado junto con mi pareja, con Eva. Todo el trabajo lo hemos realizado nosotros. Todo es nuestro trabajo de maquetación, de organización, etcétera. Y así como, que es un libro autopublicado, así como otros libros autopublicados, he tenido algunas cosas de que me ayudasen externamente.
¿Sí?
Aquí lo hemos hecho todo nosotros.
Entre vosotros dos. Entonces, muy bien.
Estoy muy, 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 muy satisfecho.
Es para estarlo, porque además la manera de leerlo, o sea, el formato de lectura para los pequeños es perfecto.
La tipografía, todo está muy, muy, muy.
Es perfecto.
Un trabajo de 2 años y medio. Prácticamente desde que nació mi nieta cumplirá 3 años en junio, porque el libro este está dedicado a mi nieta. En la primera página ya verás
a Carla, a mi nieta Carla, la princesita que ha llegado a nuestras vidas para hacernos inmensamente felices.
Pues sí, y para ella y para todos los niños que quieran aprender, que tengan curiosidad, porque ya empieza a preguntar y a querer saber cosas, pues ahí mira, lleva
pues son unas cuantas, 120 preguntas.
En 6 temas. Están en 6 temas, mundo animal, naturaleza, cuerpo humano, ciencia, astrología y miscelánea.
¿Por qué bostezamos? ¿Por qué las abejas hacen miel? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se apaga una vela cuando soplamos? Son cuestiones súper chulas para que los grandes y los adultos también se puedan
sentir. Es lo que te iba a decir. Me han dicho algunos adultos que hay cosas que no sabían o que no se acordaban.
El que no se acordaba es una respuesta elegante, él no tenía ni idea. O sea que está muy bien. Bé, anem a por les puntes d'avui. Parlem de l'expressió... aquesta segur que ho sabeu i us l'han dit d'alguna manera. Quan t'equivoques et diuen, oye, t'has equivocado, i rectifiques, diuen, rectificar es de sabios. Uh-huh. ¿De dónde viene esto?
Sí, mira, esta expresión se utiliza para indicar que tras haber cometido algún tipo de error... has dicho alguna cosa indebida o haber realizado algo incorrecto, un acto incorrecto, lo más apropiado es corregir lo hecho o dicho, pidiendo perdón, si es necesario, y dando las oportunas explicaciones. Bien, pues la locución ya aparece recogida en textos en español del siglo XIX, pero la mayoría de fuentes apuntan que fue acuñada un siglo antes, en el siglo XVIII, por el célebre poeta inglés Alexander Pope, y que formaba parte de una frase más larga que decía: errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios.
Ah, y al final nos quedamos con el final, rectificar ahí es está. De sabios.
Por eso, errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Esta es la frase más antigua en la que rectificar es de sabios aparece escrita. Y entonces
también... pero entera nunca la he leído, tal cual.
Uh-huh. Pero bueno, es el texto en el que por primera vez encontró escrita lo de rectificar es de sabio. Entonces, en el siglo XVIII, y se supone, entonces, que fue Alexander Pope quien lo escribió. Y en ocasiones también podemos encontrar la expresión en forma errar es de humanos y rectificar es de sabios.
Pues yo tenía, rectificar es de sabios. A més, Alexander Pope era el que va escriure per primera vegada aquesta frase, on es troba, en tot cas, la més antiga, eh? Sí. Atenció, futboleros, perquè aquest és un terme molt de futbol, principalment empatar, quan s'empata un partit. Però d'on ve aquest terme? ¿Cuál es el origen del término empatar?
Empatar o empate.
A veces también dicen aquello de, ¿y tú con quién has empatado?
¿Con quién has empatado?
Pues esto es lo mismo.
Pues mira, empatar o empate es la acción de quedar igualado o obtener un mismo resultado dos o más contrincantes que se enfrentan en una competición o votación, ¿no? Un empate a votos, o el encuentro de fútbol ha finalizado con un empate a uno, o un empate a cero, sí, etc. Pues etimológicamente el término empatar llegó al castellano desde el italiano impattare, con dos t's, impattare, que significaba lo mismo, y este provenía del latín uniendo el prefijo im, que es intensidad, y pactare, que era pacto, acuerdo, quedar en paz, que era utilizado antiguamente para indicar cuando no había quedado un claro ganador entre contendientes en una batalla, ¿eh? Y cuando estos decidían entonces hacer una tregua o un pacto de paz.
Sería un impactare.
Impactare. Hemos pactado.
Hemos pactado.
Hemos pactado. El impactare era el hemos pactado, acabó siendo el empatado, o sea, hemos quedado iguales.
No ha cambiado mucho, ¿eh? La sonoridad. O sea, esta de todas las que has traído, posiblemente sea la que menos, o una de las que menos ha cambiado. ¿No? Ha evolucionado la letra, la palabra, sí, en pronunciación, pero no en esos giros.
Tenía las dos T's y tal, pero bueno, ha cambiado la I por la E del principio, però bueno.
Una altra dita, i atenció a aquesta expressió que segurament també us quedarà un què. De d'on ve aquella expressió de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Que bueno, que o la versión abreviada es normalmente ver la paja en el ojo ajeno y ya no dice el resto, ¿no? Pues señala la tendencia de algunas personas a notar los defectos o errores de los demás mientras ignoran los propios,
unos,
¿no?,
criticones.
Pues bien, esta locución tiene su origen, que además es antiquísimo, y se encuentra en textos bíblicos como el Nuevo Testamento, en Lucas 6:41 y en Mateo 7:3, así como importantes obras literarias, entre ellas el Diálogo Espiritual de Jorge de Montemayor, o de 1548, Política para Corregidores de Jerónimo Castillo de Bobadilla, de 1597, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, en 1604, o incluso en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en 1600. Existen múltiples variantes como nadie ve en su ojo la paja, sino en el ajeno, o quien a otro quiere juzgar, en sí, debe comenzar, era un refrán que se decía antiguamente y que venía a ser una variante de esto.
Pues ese refrán me suena mejor que lo de la viga en el ojo, que yo lo había oído entero, pero siempre me parecía un poco raro de rimar. Pues, y este me parece mucho más fácil de rimar.
Pues viene de, ya te digo, del Nuevo Testamento, de Lucas 6:41 y Mateo 7:3, que es la primera vez que se vio escrito, y ya te digo, a lo largo de los siguientes siglos, en varias obras literarias, entre ellas incluso en el Quijote, aparece entera.
Bueno, pues ahí está. Básicamente parlem de la hipocresía humana en aquest cas. Sí, sí. Alfred López, oye, muchísimas gracias una vez más.
A vosotros y feliz Semana Santa a todos.
Igualmente te deseo.
I és el que diu l'Alfred López, no? Adiós, Alfred. Va, que estem a punt d'arribar a la una. De seguida tancarem Herrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant d'un equip de bàsquet barceloní molt, molt especial. És la secció esportiva Santa Eulàlia Special. És l'únic equip de bàsquet barceloní amb jugadors amb discapacitats intel·lectual que s'enfronta amb equips que tenen jugadors que no tenen discapacitat intel·lectual. Com van viure tot això? Per què van decidir-ho? Ostres, és una entrevista, una xerrada força interessant i força curiosa davant de tot això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i torno de seguida. Fins ara.